Ràdio Estel. La Fundació Doctor Albert Bonet patrocina Els Sons de la Terra.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a una nova edició dels Sons de la Terra aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa dedicat al món de l'havanera, a la música tradicional catalana, a les tradicions del nostre país, en definitiva, a la cultura catalana. Com sempre, abans de començar l'edició d'avui dissabte, us fem conèixer qui formem l'equip del programa, a la producció, l'Àngel Ribé i en David García, al control tècnic, com sempre, Antoni Huguet, i a la direcció i presentació, Gerard Carrión. Avui és dissabte 21 de gener del 2012 i des d'ara fins a les 10 del matí us oferirem uns Sons de la Terra molt especial perquè d'aquí una estona ens visitarà l'estudi de Ràdio Estel de Barcelona la presidenta del Parlament de Catalunya, la senyora Núria de Gispert. Amb la presidenta del Parlament coneixerem diversos aspectes que afecten doncs, la cultura del nostre país. També ens explicarà breument quines són les tasques que ha de desenvolupar la presidenta del Parlament de Catalunya. Ai, atenció, durant l'entrevista escoltarem diverses cançons que són les preferides de la senyora Núria de Gispert. Són diverses cançons que tenen un significat especial per la presidenta del Parlament de Catalunya. També ens parlarà com va anar la cloenda que es va fer a Roma de l'exposició de Gaudí, que va tenir lloc el divendres de la setmana passada i que va participar a l'Escolania de Montserrat amb un concert que van oferir de peces de mossèn Cinto Verdaguer i música del pare Àngel Roda Milans i la segona part de cançons de Nadales catalanes a l'església de Santa Maria Intrastevere. Parlarem de temes que afecten el nostre país, també quins són les qüestions que l'il·lusionen més a la presidenta, anècdotes i molt més. No us ho perdeu des d'ara fins a les 10 del matí. Si esteu preparats, nosaltres ho tenim tot a punt perquè gaudiu d'aquesta hora musical. Som-hi!
Quina és l'havanera de la vostra vida? Truqueu al contestador de Ràdio Estel, al 93 409 2777, o bé envieu un correu electrònic a sonsdelaterra@radioestel.cat. Deixeu el vostre nom i cognoms i número de telèfon i l'havanera que us agradaria escoltar.
La presidenta del Parlament de Catalunya, la molt honorable senyora Núria de Gispert, és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i té el títol d'interpretació jurada del Ministeri d'Assumptes Exteriors. Forma part de dues fundacions privades dedicades a la gent gran, a les persones dependents i a la malaltia de l'Alzheimer. Ha rebut la Creu d'Honor de Sant Ramon de Penyafort, la Creu al Mèrit al Servei de l'Advocacia Espanyola i també la Medalla de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Pel que fa a la trajectòria política, és militant d'Unió Democràtica de Catalunya des de l'any 1986 i forma part de la Federació de Convergència i Unió. Ha estat presidenta de l'Executiu de Barcelona Ciutat, secretària general del partit, presidenta de la Mesa del Consell Nacional i membre permanent del Consell de Govern. D'altra banda, la senyora de Gispert ha estat vicepresidenta de Relacions Institucionals del Comitè de Govern d'Unió i membre del Consell Nacional. A més, ha exercit diversos càrrecs polítics en el govern, destacant el de consellera de Justícia i consellera de Governació i Relacions Institucionals, i ha presidit la part catalana de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat. Doncs avui dissabte tenim l'honor que ens visiti a l'estudi de Ràdio Estel al programa Sons de la Terra. Molt bon dia, presidenta, i benvinguda als Sons de la Terra de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
I també gràcies, doncs, en nom de tot l'equip del programa per haver acceptat la invitació.
Moltes gràcies.
Esperem que es trobi a gust durant aquesta estona que compartirem amb vostè. No sé si sap que aquest és un programa, doncs, que tracta d'enaltir, fer difusió i preservar la cultura catalana a través de la música, les festes majors, la història, les tradicions. En definitiva, l'objectiu és fer país.
Molt bé, jo ja el coneixia i crec que és un programa que interessa i pot interessar molta gent.
Combinarem, com fem habitualment, amb els nostres convidats l'entrevista amb algunes de les peces de música que vostè prèviament ha seleccionat. En primer lloc, li volia preguntar com va anar la cloenda de l'exposició de Gaudí a Roma que es va fer divendres de la setmana passada, en el qual, doncs, va participar l'Escolania de Montserrat a l'església de Santa Maria Intrastevere, un lloc emblemàtic.
Un lloc meravellós, és l'església més antiga de Roma i realment un marc esplèndid per finalitzar els actes que han motivat l'exposició d'Antoni Gaudí. Jo crec que realment ha estat una molt bona exposició, una exposició que, com explicava el comissari de l'exposició, tractava de la personalitat de Gaudí com a artista genial, però també com a tècnica i ciència en la seva capacitat i en la seva manera de fer arquitectura, i també l'espiritualitat. De fet, a través de les pedres d'Antoni Gaudí està darrere de tot això la seva profunda religiositat i també, com ell deia, treballo per Catalunya a través de la meva obra.
També va participar el secretari d'Estat del Vaticà, una figura també clau en aquesta exposició, el cardenal Tarcisio Bertone.
Bertone, que a més és una persona molt agradable, molt risuenya, molt coneixedor de Catalunya i del nostre país. I com volia dir abans, al final d'aquesta exposició, que ha estat, doncs, durant 3 mesos al costat mateix de la Basílica de Sant Pere,
al braç de Carlemany,
i realment tenies la Basílica de Sant Pere aquí al davant, i a mà esquerra entraves ja directament a l'exposició. Al final, amb el concert de l'Escolania de Montserrat, jo crec que va ser un final magnífic. I la veritat és que em vaig sentir orgullosa de la nostra Escolania. L'església de Santa Maria Trastevere estava plena de gom a gom, i després vaig poder saludar a molts, molts catalans que
es van desplaçar,
sí, o que estaven de pas. Alguns, inclús, estaven de pas i s'havien enterat, doncs, només a l'arribar a Roma, que havia aquest acte, i ens vam trobar allà i vaig poder saludar molts d'ells.
El president Mas, durant l'acte inaugural, ens parlava, doncs, de la nova relació Catalunya-Vaticà. Tornarem a tenir una delegació de la Generalitat a Roma? Es podran tornar a restablir aquells llaços que va iniciar el president Pujol i que tan bé van fer, no?
Bé, jo, això correspon més al govern, però la sensació que jo tinc és que el govern ha transmès, i a través del seu president, és precisament intentar recuperar aquells llaços que havien estat en els anys 80, anys 90. Jo vull recordar que just fa 10 anys va haver-hi una exposició sobre les arrels catalanes del cristianisme, i que aquesta exposició es deia Germinavit, i en aquell moment no recordo si en la inauguració o en la cloenda, perquè ara ja potser ja fa 10 anys, però sí que vaig ser jo en nom del govern. En aquell moment jo era consellera de Governació i vam estar en el Vaticà també amb la inauguració d'aquella exposició, que ja volia indicar, doncs, un camí que després va quedar, doncs, una mica mancat de diàleg i que ara és molt possible que es pugui recuperar.
Això esperem, que es pugui restablir aquests lligams i aquesta unió Catalunya i el Vaticà.
Exacte.
A través, doncs, de la figura de Gaudí, no? Aquesta figura universal. Canviem una mica de qüestió. Com hem dit, doncs, vostè forma part de dues fundacions privades dedicades a la gent gran, a les persones dependents i també a la malaltia de l'Alzheimer. A Catalunya està creixent de manera exponencial les persones de la tercera edat. Creu que haurien d'ocupar una presència més destacada en diferents àmbits de la nostra societat?
Sí, jo crec que, a més, ja ho estan fent bastant. Jo, com a presidenta del Parlament, rebo quantitat de persones, identitats, i cada any celebrem el que jo dic el ple de l'experiència. I el ple de l'experiència demostra clarament com moltes persones grans treballen en les seves hores lliures, després d'haver estat treballant professionalment a nivell dels coneixements que han tingut i del treball que han tingut durant la seva vida. Quan es jubilen, volen seguir treballant i volen seguir donant allò que durant la vida ells han après o han tingut.
I dediquen temps lliure a entitats com poden ser Càritas...
Exacte, exacte. I o estudien, o fan allò que no havien pogut fer durant la seva joventut o durant la seva maduresa, i en canvi ara tenen oportunitat de poder millorar els seus coneixements, però a més d'intentar que aquests coneixements i aquesta experiència pugui arribar a més gent. Jo crec que és molt important afavorir aquestes possibilitats i, a més, tenint en compte, com vostè ha dit, que l'esperança de vida cada vegada és més gran i que en aquest moment, doncs, als 70 anys una persona és jove i als 80 encara tenen el cap molt clar, doncs, si la teva capacitat de moure't, la teva mobilitat és possible, jo crec que val la pena no només que facin feina, sinó animar-los i ajudar-los a que facin feina.
Si li sembla bé, presidenta, fem una pausa, escoltem una mica de música.
Molt bé.
Amb aquests temes que ens proposa. Per on podríem començar?
Podríem començar per Lluís Llach o per Raimon.
Doncs comencem per Lluís Llach, amb l'Estaca, per exemple.
Perfecte.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfent-se'n, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant, i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar.
L'Estaca, de Lluís Llach. Quina cançó que ens porta records, no?, d'aquesta lluita de les llibertats del poble català.
Sí, sí, realment és una cançó que és actual, també, perquè malgrat que porti els records de fa 30 anys o 40 anys, és una cançó que la sents qualsevol moment i t'agrada i se't posa la pell de gallina.
I tant que sí. Doncs avui dissabte, als Sons de la Terra, de Ràdio Estel i Ràdio Principat, estem compartint amb la presidenta del Parlament de Catalunya, la senyora Núria de Gispert, que molt amablement s'ha desplaçat als estudis de Ràdio Estel a Barcelona. Estem fent un repàs una mica a la seva trajectòria, temes d'actualitat, no?, que incumbeixen a tots, no?, ens afecten a tots. Canviem una mica de qüestió i m'agradaria que ens expliqués de forma breument quines són les tasques que ha de desenvolupar la presidenta del Parlament.
Doncs una primera i principal és el fer complir el reglament del Parlament, i una de les més visibles o de les que més poden veure els ciutadans i les ciutadanes, doncs, és la direcció dels plens, i per tant, doncs, el ser la persona que dona les paraules, que entre cometes controla els debats i que intenta fer-ho, i dic intento fer-ho, doncs, amb la màxima imparcialitat. Tot això comporta una feina interna que no es veu, que són, doncs, les reunions setmanals de mesa, que és l'òrgan de govern del Parlament i que és qui admet a tràmit, doncs, totes aquelles iniciatives parlamentàries que venen dels diferents grups parlamentaris.
Clar, totes aquestes qüestions no es veuen, no? I els ciutadans,
exacte,
no ho saben. Es pensa,
exacte,
no, només és el ple dels dimecres, no.
Exacte, no. Hi ha molta feina darrere, i després ja el ple és el que surt per la televisió, que dic jo, però hi ha multitud de comissions legislatives i comissions parlamentàries en les quals els diputats hi participen, i en les quals, doncs, totes aquelles iniciatives de propostes de millora del que sigui relacionat, per exemple, avui en dia, un tema clau que constantment surt en tots els debats, tant plenaris com de comissió, és tot el que està relacionat amb la crisi econòmica. Bé, doncs la mesa el que fa és revisar totes aquestes iniciatives, considerar si es poden admetre a tràmit, i ja a partir d'aquí assignar a través de la Junta de Portaveus, en la qual estan tots els partits representats, doncs determinar quins temes van als plenaris i quines comissions estan escrits. I a partir d'aquí és una feina dia a dia del Parlament. I l'altra feina que té la presidenta és una feina cara enfora, aquella que jo dic més institucional, més de portes obertes, més d'intentar que la ciutadania, a través de les entitats, a través de les associacions, de les fundacions, puguin conèixer el Parlament i el treball del Parlament. I aquella altra que jo dic, allà on em conviden, jo si puc, vull anar, perquè és una manera de sortir del Parlament i sentir la veu de la ciutadania. Si la presidenta del Parlament representa tots els diputats i, de retruc, lògicament, representa el poble de Catalunya, doncs jo sempre dic que soc la presidenta de 135 diputats que representen un tros de Catalunya. I el que m'interessa saber és què fa, clar, i què volen i què pensen els ciutadans.
I els viatges que fa institucionals de cara a l'exterior, com el que va fer la ciutat de l'Àquila, que parlarem més endavant, que va,
exacte,
participar a la conferència de les assemblees legislatives regionals d'Europa. Ens parlarem d'aquí una
molt
estona.
Bé.
Però abans, doncs, també li volia preguntar, vostè ha fet menció, doncs, a aquestes retallades, no?, que ens afecten i preocupen tant a la ciutadania. Vostè creu que el Parlament s'ha d'obrir més a la ciutadania?
Jo crec que sí, en el sentit de que mai és suficient. El Parlament representa el poble de Catalunya, doncs si el representa ha d'estar molt a prop de la ciutadania, ha d'entendre la situació de la ciutadania i ha de portar les preocupacions de la ciutadania en el Parlament. Si no, hauria una divisió. Jo crec que l'últim que hem de fer com a polítics, l'últim de tot, és estar fracturats. Si no, al contrari, si els representem, si volem que la política estigui al centre, al mig de la societat, i que els polítics siguem persones que entenem la política com a servei, doncs tot això ha d'entrar dins del Parlament, i si no entres, d'anar a buscar-los.
Vostè comentava en diferents mitjans de comunicació que les retallades no han d'afectar, doncs, la partida destinada a organitzar jornades o sessions amb el Parlament.
Exacte. Sí. Nosaltres hem fet un esforç molt important des de que vam arribar, ara just fa un any, que vam aprovar el primer pla d'austeritat del Parlament. En aquell moment van ser la primera institució catalana que ja vam reduir molt les nostres despeses, i les vam reduir en dos sentits. Un, en el sentit de pedagògic, d'imatge, de voler dir també
de conscienciació
de la ciutadania, i de voler donar una resposta de dir sabem que les famílies catalanes ho estan passant malament, doncs el Parlament també és capaç de reduir les seves despeses i de seguir treballant igual, però potser amb menys facilitats o amb menys comoditats. I l'altre, doncs, en una política de contenció, que realment doncs, ha sigut important, i un exemple que jo crec que va ser positiu en aquest sentit i rebut positivament va ser que teníem en els nostres pressupostos una partida de 6 milions d'euros per iniciar unes obres, que de fet eren per iniciar el projecte d'obres de millora del Parlament i d'ampliació, i vam considerar des de la mesa del Parlament que no era el moment de fer més inversions i que potser si el govern de la Generalitat en aquest moment necessitava diners per tirar endavant el país, doncs aquests 6 milions d'euros li vam lliurar amb un xec, una mica com a exemple d'austeritat i com a exemple visible de que el Parlament volia entrar en aquesta dinàmica.
Reducció de flota de vehicles, també.
Exacte.
Oficials.
També, i això encara hem anat més enllà ara en aquest segon projecte de pressupost, s'ha reduït també una partida important que és la d'ajuda, la d'organització dels grups parlamentaris, que de fet és una partida que necessiten per poder treballar i per poder fer d'oposició o de partit del govern, però vam considerar que, així com l'any anterior el que van fer va ser congelar-lo i, per tant, no havia crescut com des de l'any 1980 havia crescut cada 4 anys, doncs ara en el pressupost del 2012 la previsió és una reducció del 5%. Jo crec que tot això és important de cara a la ciutadania, però també és cert que hem de ser capaços, d'una banda, de defensar la posició del Parlament que ara en fora, i per tant, després ja en parlarem, però si bé hem reduït doncs, molta part de despeses de relacions públiques, de protocol, molta part de viatges, perquè el Parlament ja és prou conegut, ja ha de seguir sent conegut, però potser hem de passar uns anys en què aquests viatges, aquestes sortides a l'estranger, doncs les hem de limitar una miqueta. I d'una altra, defensar molt el paper del diputat, defensar molt la seva posició en la societat, defensar el seu salari, defensar que la seva feina és molt important i, per contra d'aquestes crítiques que, per desgràcia, anem sentint, que si els polítics guanyen molt, que si els polítics no sé què, que si la culpa... Jo sóc una gran defensora de la política i una gran defensora del treball dels diputats.
Presidenta, si li sembla, fem un apunt cultural. Suposo que coneix la figura d'en Gaietà Renom, a més, pare de la...
Pare d'una diputada molt amiga meva i del grup parlamentari de Convergència i Unió.
Exacte. Va venir també un dia al programa Sons de la Terra, aquí als estudis, vam poder parlar doncs, de l'associació que s'ha creat, l'associació musical Gaietà Renom, per fer difusió de la seva música i de la música catalana.
Sí.
Faran un concert el dia 27 de gener, a 8:45 del vespre, organitzat, doncs, la presidenta és la Ruth Naval, una gran cantant, i també intervindran doncs, diferents sopranos de gran trajectòria professional. Podríem escoltar un tema per recordar la figura d'en Gaietà Renom, que va estar vinculat a l'Orfeó Català, del Palau de la Música Catalana.
Sí,
va ser durant 50 anys i 25 dels quals va ser doncs, tenor solista.
Uh-huh.
Una peça que va fer el mestre Antoni Carceller, expressament per ell, i que s'ha conegut doncs, amb un himne per tots els catalans, sobretot també en l'àmbit sardanista, que suposo que vostè coneix, que és la Moreneta.
Que és, exacte, sí.
Doncs escoltem un fragment de És la Moreneta.
És la Moreneta, exacte.
És la Moreneta, la fe del poble català, l'estel del seu camí, l'afany dels seus amors. De l'escolania la veu al cel han escoltat i el so de l'oració ressona per tot Montserrat. Tota la muntanya et volta donant-se les mans, sardana de l'amor d'un poble de cristians. Sona la tenora, no sé què tenen els seus cants, batlleu, senyora, pels catalans.
És la Moreneta, la fe del poble català, l'estel del seu camí, l'afany dels seus amors. L'escolania, la veu, el cel ja n'ha escoltat. i el so de l'oració ressona per tot Montserrat. Tota la muntanya ens volta donant-se les mans, Cerdà
la Moreneta d'Antoni Carceller. Quina sardana més bonica
i quina veu, i tant, preciosa.
Per en Gaietà, sí. Renom. Convé, doncs, més que mai, doncs, refermar els nostres sentiments de catalans i aquesta comunió i aquest agermanament, no?, entre
Exacte.
Tots nosaltres. Podríem enllaçar, doncs, l'any passat celebràvem, doncs, el 40è aniversari del discurs que va fer Pau Casals a la seu de les Nacions Unides a Nova York. Es va fer un acte al Palau de la Música Catalana on va participar la viuda de Pau Casals.
Sí, exacte, com a presidenta de la Fundació.
Pau Casals feia una clara defensa del nostre poble, de la pau, de les llibertats. Si li sembla bé, presidenta, escoltem el discurs que va fer en anglès, Pau Casals, amb gairebé 100 anys. Que
I tant, 94,
sí,
95.
No sé, sí, escoltem.
I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace. At the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you.
És molt emocionant.
Ens emociona,
molt,
aquest
molt,
discurs,
molt.
Que a vegades que l'escoltem em sembla que no cal traduir-lo.
No, a més l'hem sentit.
Encara que no sabien anglès.
L'hem sentit tantes vegades, a més, que quan diu soc de Catalunya, ara una província d'Espanya, però que va ser la primera que va parlar de la no guerra, de la pau.
De pau, de la pau. A la Catalunya Nord.
A la Catalunya Nord, amb un poble, Toluges,
sí.
Que, i a més diu, i és el parlament més antic, inclús
abans que Anglaterra, al segle XI.
Segle XI, sí, sí.
Vostè creu que s'ha diluït, doncs, tots aquests aspectes de les llibertats, dels drets humans? Potser quan les situacions són adverses es fa més palès aquest sentiment patriòtic.
Sí. No, jo crec que no s'ha diluït. Jo crec que, a més, Catalunya sempre s'ha distingit per la pau, pel pactisme, per la negociació. És un dels elements conformadors del nostre dret i de la nostra manera de viure.
Es pot dir també la solidaritat, no?, amb la Marató de TV3, caramba, més de 7 milions d'euros, en plena crisi.
En plena crisi, i jo vaig ser allà, doncs, una hora i mitja, atenent el telèfon, i la veritat, pràcticament totes les persones que van telefonar, de totes les edats, estaven donant allò que podien. I, a més, t'ho deien, eren 10 euros, eren 15... Inclús una nena de la seva, em va fer molta gràcia, de la seva llibreta Super 3, donava 6 euros.
Caram.
I estava emocionada, i la seva mare al costat per veure com ho havia de fer. Realment, en aquests moments és quan te n'adones de la solidaritat dels catalans, i de la capacitat que tenim d'ajudar l'altre com va rebre feia pocs dies, uns dies abans de la marató, el responsable de Càritas, i em comentava
el Jordi
que encara més solidaris que mai.
Sí, sí,
que
sí.
En aquests moments encara hi havia més solidaritat, encara hi havia més gent que venia a donar allò que podia i que hi havia exemples colpidors en la solidaritat.
Per exemple, Sant Joan de Déu també, la quantitat de regals que ha rebut l'hospital.
Sí, jo tinc una relació bastant de fa molts anys amb un Sant Joan de Déu i molt sovint he anat per la festa que fan i la festa que fan amb els nens.
I
realment, doncs, Sant Joan de Déu és un hospital que té una... Diria que tots, però jo que el conec molt, que té una categoria humana especial.
Sensibilitat.
Sí, exacte.
Si li sembla, presidenta, escoltem una altra música que ens ha proposat.
Molt bé.
En llengua castellana, ho fem ara.
Què fem, Mocedades?
Sí.
Molt bé, perfecte. Doncs eres tu, no?
Sí, que va guanyar un premi.
Sí, sí, sí. A més a més, bueno, aquest grup és un grup de... Jo diria, és com en l'època del Duodinámico.
Sí.
Perquè era, però el Duodinámico eren dos i aquest era un grup format per persones que tenien una veu esplèndida i que realment dura molts anys, estan en primera línia.
I tant. Doncs escoltem Mocedades.
Com una promesa eres tu, eres tu. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa eres tú.
Eres tu, de Mocedades, recordant el grup.
Sí, recordant un grup
important.
Molt important i amb unes veus magnífiques i que, a més, van estar durant molts anys a primera línia de la música.
Quan parlàvem, doncs, una mica que ens ha explicat el funcionament doncs, de la presidenta del Parlament de Catalunya, li volia també preguntar, enllaçant-ho amb aquesta pregunta, vostè és la primera dona que ocupa el càrrec de presidenta del Parlament de Catalunya. Suposo que ho valora molt positivament i també la participació femenina a les institucions
molt
catalanes.
Ho valoro molt. A més, per mi va ser un honor, i ho és, un gran honor i una gran responsabilitat, també. I el fet de ser la primera dona presidenta del Parlament de Catalunya, doncs aquesta responsabilitat s'hi afegeix un plus, no?, d'intentar doncs, fer-ho el millor possible. A part, també crec que és bo dir-ho, i dir-ho pels oients i les oients, que en aquesta novena legislatura hem aconseguit la legislatura o el Parlament més paritari de la història. De fet, tenim un 42-43% de dones diputades, i que això és molt important, perquè de fet és un exercici de normalitat democràtica. Jo sempre dic, quan em conviden a actes relacionats amb la dona, en qualsevol dels seus àmbits...
L'Institut
sempre...
Català de la Dona, no? Exacte, també, que fa una tasca molt important.
Exacte. Sí. Jo crec que és important, sobretot, dir que si som el 50% de la població, perquè som el 50%, doncs hem de ser-hi presents. I hem de ser-hi presents amb la nostra manera de fer en tots els àmbits. I, per tant, en l'àmbit de la política és important que hi hagin homes i dones, perquè veiem de maneres diferents o tractem de manera diferent molts problemes. Ni millor ni pitjor, però sí que és una forma diferent d'entendre o de veure la política.
Com comentàvem abans, vostè doncs, va participar a finals de novembre a la conferència de les Assemblees Legislatives Regionals d'Europa, que es va celebrar a la ciutat italiana de L'Aquila, malauradament doncs, coneguda doncs, pel terratrèmol, no?, que va patir.
L'any 2009, sí.
On va alertar que la crisi no ha de servir per afeblir els territoris. Creu que pot arribar a passar?
A veure, què pot passar? Pot passar que...
Un país sense estat, doncs, que surti perjudicat, com nosaltres?
Podria ser, perquè sota la raó, perquè no és excusa, sinó sota la raó principal d'una crisi econòmica mundial tan profunda i que està per tot arreu, doncs pot haver el perill que algun govern pensi que la millor manera de sortir de la crisi doncs és de dient que hem d'aprimar les organitzacions, que hem d'aprimar les administracions. Jo hi estic d'acord amb el discurs d'aprimament, perquè crec que a tot arreu hem d'intentar fer aquest esforç d'aprimament perquè hi hagi menys despesa, però sota aquesta excusa i sota aquesta raó doncs podrien... parlar o podrien treballar sobre una possible recentralització. I jo crec que això
és preocupant.
És preocupant, no ens convé de cap manera, no ho podem admetre de cap manera, ens ha costat molt i molt arribar on som. Inclús diré que potser en aquests moments doncs, la situació nacional de Catalunya no és la millor que voldríem. Necessitem reforçar precisament les nostres estructures i reforçar el nostre sentiment nacional, i potser l'experiència no gaire positiva de tot el procés estatutari, junt amb els anys que va trigar el recurs d'inconstitucionalitat i la sentència del Tribunal Constitucional, doncs jo sempre recordo que aquest procés va ser excessivament llarg. Recordo en positiu la manifestació del 10 de juliol del 2010, la qual havia un esperit d'unitat molt gran.
Un milió i mig de catalans.
Exacte. No sabem si era un milió i mig, un milió o el que fos. El que sí que sabem era la quantitat i milers de gent que estaven al Passeig de Gràcia. I tots amb una sola consigna. I, per tant, jo crec que això és positiu, però que els moments de crisi mai viscudes en els darrers 50 anys, que no sigui excusa perquè això s'afableixi, sinó al contrari. I hem de ser capaços de defensar, que segur que ho farem, de defensar el nostre país, de defensar la nostra identitat diferenciada i de defensar que si alguna cosa va fallar en els primers anys 80, va ser el Café para Todos. En aquell moment, si es parlava d'alguna cosa, es parlava més de dos o tres autonomies històriques, identitats històriques, com Catalunya i Euskadi, però va haver-hi qui va tenir ganes d'igualir. I potser el cost excessiu d'aquest estat ve de l'aigualiment a través de la creació de tantes comunitats autònomes.
Vostè creu que el vot favorable de Convergència i Unió, les mesures d'austeritat aprovades pel govern espanyol, doncs pot ajudar a establir uns lligams amb Catalunya, que el Partit Popular doncs, sigui més sensible amb el nostre país?
A veure, jo crec que Convergència i Unió sempre ha intentat ser coherent amb la seva manera de ser. I una coherència és si aquí, durant un any, el primer any de legislatura del president de la Generalitat, en lloc d'inaugurar hospitals o carreteres, el que ha fet és establir un criteri de contenció de la despesa per equilibrar pressupostàriament els comptes, amb l'esperança que a partir d'aquí doncs, es pugui treballar pel creixement de l'economia, la transformació de la nostra economia, és lògic que davant de mesures absolutament necessàries de cara a Europa a nivell de l'estat espanyol, doncs s'hagi donat el vot favorable, en aquest sentit de coherència. Però jo crec que també és lògic que sigui una manera d'intentar doncs, arribar a possibles acords
dialogar.
Que beneficin, exacte, que beneficin a Catalunya.
Pel que fa al 15J, el bloqueig doncs, que va ocasionar el col·lectiu d'indignats al Parlament, on fins i tot el president Mas i vostè mateixa doncs, va haver d'accedir amb helicòpter, és clarament una obstrucció doncs, de la democràcia. Quins mecanismes creu que estan fallant pel que fa a la relació de la ciutadania amb els polítics?
A veure, no és fàcil de dir. No és fàcil, perquè, bé, jo crec que les persones que aquell dia van intentar impedir l'entrada dels parlamentaris no tenien a veure amb els indignats del 15M, però vulguis que no es va barrejar una mica, i jo crec que això doncs, no els hi va causar un gran benefici. Això, primer. Segon, intentar tallar el pas als representants del poble de Catalunya és antidemocràtic. I, per tant, persones que reclamaven en el carrer democràcia real i el carrer és nostre, doncs jo crec que no són les que realment interessen per millorar la democràcia. Jo sempre dic que tot és millorable, que la nostra democràcia té moltes imperfeccions, però és el que tenim i és el que ens ha costat d'aconseguir i hem de defensar com sigui. El que sí que hem de fer des del Parlament de Catalunya o des de la política és millorar aquest sistema i millorar-lo amb més transparència, millorar-lo amb més proximitat, millorar-lo amb aquells elements que, sense inventar res nou, les democràcies occidentals molt més antigues i amb molta més experiència han anat fent.
Podem escoltar un altre tema de Raimon.
Molt bé, perfecte.
Que és el vent,
el vent
no?
Que també, aquesta que és la més, sí, la més coneguda.
I a veure si serveix doncs, d'unió amb tots els catalans i de
tant
diàleg.
De bo,
no?
Tant de bo.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. Tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. Eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.
Els Sons de la Terra d'avui dissabte ens acompanya la presidenta del Parlament de Catalunya, ha vingut als estudis de Ràdio Estel, la senyora Núria de Gisberga. Estem molt agraïts que hagi vingut avui dissabte.
No, al contrari, a vosaltres.
Quan els catalans viatgem pel món, ens adonem que quan parlem de Catalunya, generalment no l'ubiquen al mapa, no? En canvi, si fa referència a Barcelona o al Barça, llavors sí. Què s'hauria de fer? Obrir més delegacions o...
Complicat. A veure, no és fàcil, perquè clar, el Barça és conegut a...
Però en canvi, sí, quan viatges també, per exemple, a Sud-amèrica, i diuen el Barça, és un equip espanyol, però no saben que aquí és un país, la nostra realitat de Catalunya, les nostres institucions...
Home, jo crec que des dels diferents governs de la Generalitat s'ha fet una gran campanya de coneixença de Catalunya, i no només des de l'aspecte cultural, sinó també econòmic. Jo recordo durant molts anys aquells viatges que moltes vegades encapçalava el president Pujol, i que recordo que el primer viatge que va fer fora de les nostres fronteres va ser a la Xina l'any 1981, i parlo doncs, de fa 30 anys.
Sí.
I el president Pujol sempre anava, com ell deia, amb la cartera de la Generalitat de Catalunya i defensant el país. El que passa és que també doncs, els mitjans de comunicació, les televisions, el que et porten per tot arreu...
El govern espanyol potser també hauria d'ajudar.
també, naturalment, també hauria d'ajudar. I jo crec que en uns primers moments, fa molts anys, doncs, les coses estaven una mica tortes i van tenir els nostres problemes per fer entendre que nosaltres volíem i necessitàvem com a país doncs, el sortir d'una manera independent. Després es va entendre, jo crec que en molts països doncs, hem tingut una bona relació, com s'ha de tenir, amb les diferents ambaixades. Ara, no és fàcil, però tampoc és difícil ni impossible. Jo crec que el que hem de fer és seguir fent la política que fem, treballar per portar Catalunya arreu del món.
I per l'oficialitat del català també a nivell europeu.
A nivell europeu, això de totes maneres ha de quedar molt clar. Això no és un problema de la Unió Europea, això és un problema o una solució que té a les mans el govern espanyol. És el govern espanyol que hauria de dir o hauria de demanar que es considerés llengua oficial el català. I en aquests moments doncs, tenim unes possibilitats diferents atenent que l'entrada de Croàcia doncs, podria donar lloc a aquesta possibilitat. Bé, jo crec que això ho hem de tenir ben clar. L'hem de demanar, hem de defensar-lo, hem de reivindicar-lo, però hem de ser molt conscients que la primera reivindicació i el primer sí ha de sortir del govern espanyol.
Hauríem d'anar finalitzant l'entrevista, però podríem escoltar un altre tema, també en llengua castellana, d'un altre cantant que a vostè li agrada molt, que em sembla que és Maria Dolores Pradera.
Sí, Maria Dolores Pradera. També aquesta també és de les que porta anys i anys. Jo crec que ara encara inclús canta en algun, fa algun concert, però també era d'aquelles de l'estil de Mocedades, d'aquella època en la que era una persona sola que cantava unes cançons magnífiques i que també em fa il·lusió sentir-la.
Escoltem Tota una vida. Doncs som-hi.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Tota una vida, Maria Dolores Pradera. Un tema sí. Dels preferits de la presidenta.
Dels meus preferits, exacte.
Molt bé. Abans de finalitzar, li volia preguntar una mica quins són els temes que més la il·lusionen i què li agradaria doncs, que s'assolís abans que s'acabi la legislatura?
El primer de tot, doncs, que siguem capaços de superar aquesta crisi que malmet moltes relacions humanes, que crea molts problemes en moltes de les nostres famílies i que ha sorprès a moltíssima gent i els ha agafat doncs, amb problemes importants econòmics. Jo crec que ens en sortirem, que realment hem de donar... com diria jo? Hem de generar confiança i en aquest sentit demano confiança en els polítics i en els governants, però m'agradaria molt que acabéssim aquesta legislatura, el desig és, amb una transformació en la nostra manera d'enfocar la societat i d'enfocar el país i que aquesta xacra econòmica i social que és l'atur, doncs puguem salvar-la. Això seria, per mi, potser el desideràtum, el més important, perquè crec que si ens en sortim, que ens en sortirem, els catalans que sempre hem defensat un país fort i hem defensat ser motors de moltes coses, doncs aquesta crisi econòmica, social, nacional i de valors quedarà superada.
I un altre tema que afecta i que interessa doncs, als nostres oients és el pel que fa a la cultura. Esperem que no afecti les retallades a la cultura, que no afecti més. I, a més, enguany doncs, se celebren moltes efemèrides al Palau de la Música Catalana i també l'Auditori de Compositors, que són un referent al nostre país, com Xavier Montsalvatge, Frederic Mompou, el mestre Vicenç Bou, pel que fa al gènere
jo
de sardanes.
Jo crec que això se salva i se salvarà. A més, tenim un gran conseller de Cultura que defensa aquest posicionament i tenim un govern que també defensa, com ha defensat sempre, la nostra cultura com un eix central de la nostra catalanitat.
Doncs que estiguin tranquils, no, els oients?
Estiguin tranquils, exacte. I a més, doncs segur. O sigui, jo crec que aquí no hem de preocupar-nos perquè també és cert que el mateix conseller d'Economia, així com l'any passat, doncs va dir que s'havia de treballar amb un ajust extrem, i va dir aquestes paraules que a mi em van quedar gravades. És cert que aquest any, diu, serà un any dur, però les retallades o les reduccions pressupostàries són inferiors a les de l'any passat.
Doncs senyora Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, moltes gràcies per haver vingut avui dissabte als Sons de la Terra. Hem estat molt contents.
Moltes gràcies a vostès i felicitats per aquest programa.
Molt agraïts i acabem doncs, amb un tema que també li agrada molt de Lluís Llach,
Vinyes verdes, molt bé.
Fins la propera.
Gràcies.
Vinyes verdes per al mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la folla pruga. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'userda, fèrbora al blau mariner, vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster. Vinyes verdes del repòs, vora la vela que passa, cap al mar vincleu el cos sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, soledat, del vera en l'hora calenta, raïm negre retallat, damunt la terra lluenta. Vinyes verdes, soledat. Vinyes que digueu adéu a llagut i a la gavina i al fissarallet de neu que ara neix i que ara fina. Vinyes verdes del meu cor, dins del cep s'adorm la tarda, rei negre, pàmpol d'or, l'aigua penyal i besar. Vinyes verdes del vinyes verdes vora la mar, verdes a punta de dia, fer suau de cap al tard, fent-nos sempre companyia. Vinyes verdes vora mar.
Doncs, amics oients dels Sons de la Terra, hem esgotat el temps d'avui dissabte. Gràcies per la vostra companyia i la vostra fidelitat. Un dia més, salutacions cordials de tot l'equip que fem possible el programa, la producció, l'Àngel Ribé i en David Garcia, el control tècnic, Antoni Huguet, i a la direcció i presentació, Gerard Carrión. Recordeu que nosaltres demà hi tornem al Tot Sardana quan passin uns minuts de les 9 del matí. No us ho perdeu. Que tingueu un bon dissabte. Fins demà. Bon dia. Adéu-siau.
La Fundació Doctor Albert Bonet ha patrocinat els Sons de la Terra.
Ràdio Estel.